primer a la ciutat esportiva aquesta tarda. Allà deixaran els cotxes i agafaran un autocar, tots juntets, com si fos una excursió d'escola, per anar cap a dalt a Montjuïc, fer l'entrenament i després baixar. Evidentment serà la primera presa de contacte amb la gespa, perquè demà doncs, hi ha aquest trofeu Joan Gamper a les 8 contra
jo el Tottenham. Jo ja m'he instal·lat a Montjuïc, Jove.
Molt bé.
Jove.
Aleix Atacana, bona tarda. Ja sabeu, és l'espeaker del Camp Nou.
Ara l'espeaker de Montjuïc.
Sí, senyor, exacte. Sí, ara de Montjuïc, però el Gamper és demà.
La pujada a l'estadi és molt complicada. He decidit instal·lar-me a viure a la cabina de Montjuïc.
Però quan portes a Montjuïc?
M'hem portat el pijama, el raspall de dents i el micròfon. Imprescindible el micròfon.
Sí, clar que és imprescindible.
Rocamora.
Amb aquesta potència de veu que tens, potser no et caldria micròfon, però...
Gràcies, Rocamora. Oh, no!
Què?
Merda!
Què et passa, ara? I tranquil·litza't, també, Aleix.
M'he deixat el CD amb la música del Camp Nou per poder punxar-lo a Montjuïc.
Problema, sí.
Però no passa res, perquè em sé el CD de memòria.
Molt bé.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món.
Pots parar, Aleix.
La llum al cel com dos volcans en erupció.
Aleix.
Ballen junts fins que acabem perdent
no
la raó.
Furros, Gràcies, Aleix. Ja anem, ja ens aniràs explicant.
Salir com cualquiera.
Pots parar, Aleix, sisplau.
Passar-te la borratxera. Tartuar-te la Bíblia entera.
Quantes
no te va ajudar.
Pots parar, Aleix, sisplau. No sí, quin mal de cap, noi, de veritat. Tens temps fins demà de buscar alguna mena de suport.
El CD.
Que no s'acabi. Que no s'acabi l'estiu.
Per cert, el tema del ritme d'entrades, com va, Oriol? Com va el ritme d'entrades?
Doncs, de moment, l'únic que sabem és que s'han venut les entrades més barates. No hi ha xifra oficial.
Zero, ni una.
Aleix, pots deixar-lo parlar, sisplau?
Sí que sabem que s'han esgotat les de gol. Mira. I la part alta dels corners. Queden a la venda encara les entrades més cares, bàsicament les de tribuna i a lateral, unes quantes. Preu mínim, les que queden, de 80 euros. Això sí, els socis del Barça tenen 50% de descompte i qualsevol persona que sigui resident a Catalunya el 40%
dels dies. I els jugadores tenen molt descompte.
És molt difícil, no. Us ho dic en sèrio,
És de nit, és tot fosc, estic sol.
I Aleix, per què no aneu
plegats?
No
una altra.
Fan bona parella.
Sí. Aneu plegats, xerreu de les vostres coses i demà m'explico com anem. No, Usman, no anem per aquí, de veritat. I Aleix, sisplau, vés a buscar un CD i el que creix.
No, veig un disc aquí, Potser podríem fer una col·laboració.
Podem acabar un moment.
Gràcies, Oriol, per posar una altra vegada tuya, no? Encara que sigui una altra versió.
Una versió, per ser generosos,
Una versió,
vull dir...
Una versió justeta, no?
Sí.
Una versió suya, en aquest cas, seria més que tuya, perquè la versió és una mica... Això, sí, justeta, és potser la paraula.
Estem intentant fer el buit una mica.
No t'estem intentant fer res. Va, anem...
Com se va a Montjuïc?
Calla, Usman, sisplau. Si vos plaît.
Estic molt cansada jo ara mateix.
A veure, explica'm, ja no sé on som. Entenc que ens falta repassar el Mundial Femení, com el tenim, amb fases ja avançades, evidentment, de la competició.
Sí, avui s'han classificat dues seleccions més pels quarts de final, són Anglaterra i una de les anfitriones, Austràlia. Anglaterra, que s'ha classificat després de guanyar Nigèria a la tanda de penals i forçant la jugadora blaugrana Keira Walsh. Us en recordeu que fa 10 dies Walsh va sortir amb llitera del partit de la fase de grups contra Dinamarca i pintava molt malament? Doncs 10 dies després, sortosament, ha pogut tornar a jugar. I quants minuts diríeu que l'han fet jugar allò per començar a agafar el ritme?
Ai, que serà tots.
Doncs del 120, 119.
Ah, és que l'hem reservat
119,
un
minut. Allò per anar a poc a poc, quan l'han substituït just abans de la tanda de penals, Keira Walsh ha abandonat el camp caminant i acompanyada dels serveis mèdics de la selecció anglesa. Vull dir que déu-n'hi-do amb aquest cas. Demà s'acaben els vuitens amb un França, Marroc i un Colòmbia, Jamaica, i la matinada de divendres ja arrencaran els quarts.
Vinga,
amb l'Espanya Suïssa.
Vinga, va, Jové, mou l'escalet, noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que te la, pero en Montjuïc no la ves ni en Ventura.
Passant de
no hi ha ni el tatu
a Montjuïc. Pausa, Oriol, sisplau,
som-hi,
i calla! Ostres, noi, Aleix, ara venim.
Montjuïc!
Versió estiu, amb Xavi Rocamont.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batlle, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs, ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució sexual. El podcast ara és un programa.
A l'estiu tenim més sexe que mai.
Augmenta el desig.
I la revolució sexual arriba a RAC1, amb continguts totalment nous.
Well, are you ready to go?
Aquest estiu viu el sexe a RAC1. La revolució sexual. Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
El podcast ara és un programa.
RAC1. Tots som u. Amb el suport de sexydream.es. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Aquest estiu i sempre ve de gust un bon gelat. Oh. Gelati Dino no només tenen l'autèntic gelato italià. Aquest estiu també podreu gaudir d'una àmplia gamma de cafeteria, des dels clàssics italians a novetats com els lates amb crema de cacau i avellanes o els refrescants frappers. I entre hores, delicioses cookies i creps farcides. Tot elaborat artesanalment i amb ingredients naturals. Aquest estiu ja sabeu on és l'Itàlia. Gelati Dino!
7 minuts passen de les 5, moment d'actualitzar-nos. Jordi Casals, bona tarda.
Bona tarda.
Marina Garrido, bona tarda.
Bona tarda.
La Junta Electoral Central rebutja la petició del PSOE de revisar els vots nuls de la Comunitat de Madrid.
Sí, l'àrbitre electoral ha desestimat el recurs del PSOE, que era l'última esperança a la que s'agafaven els socialistes per recuperar l'escó que li va prendre el PP amb el vot exterior. Ho ampliem des de Madrid, Josep Roger Perciba.
Sí, la Junta Electoral rebutja la petició del Partit Socialista perquè, segons diu la GEC, el PSOE no concreta les causes per les quals demana aquesta revisió. Tampoc no denuncia cap irregularitat. Per tant, la Junta Electoral Central conclou que aquesta petició dels socialistes és contrària al procediment legal i queda, per tant, desestimada. A Madrid, el Partit Socialista manté que només necessita recuperar 1.300 vots, és a dir, el 4% dels vots nuls, per poder recuperar el diputat que va perdre arran de l'escrutini del vot procedent de l'estranger el 29 de juliol. Aquell dia el PSOE va perdre un diputat i va passar de tenir-ne 122 a 121, diputat que va anar a parar al Partit Popular, que va passar dels 136 als 137 escons.
L'Ajuntament de Barcelona pagarà l'enterrament de la noia que va morir dijous passat a Barcelona per la caiguda d'una palmera. Assumirà les despeses de la vetlla, la cerimònia de comiat i la incineració. Això el dia que s'han començat a revisar 800 palmeres a la ciutat, com la que va caure dijous al Raval. De moment, l'Ajuntament en té una seixantena de catalogades com a perilloses, però es volen curar en salut i, a més de revisar aquests arbres, no descarten tancar alguns parcs si creuen que hi ha risc de més caigudes. A hores d'ara encara no s'han aclarit les causes de l'accident i l'estudi preliminar conclou que hi havia un parell de deficiències, però que no eren prou greus per fer saltar les alarmes. Les hores extra no pagades impedeixen crear gairebé 65.000 llocs de treball, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Al versió estiu, el professor d'Economia i Empresa de la UOC, Antoni Cunyat, acaba d'explicar que no són poques les empreses que continuen sense complir la norma de fer fitxar als treballadors les hores de feina.
Es calcula que al voltant del 30 al 40% de les empreses no ho complixen aquest reglament. I clar, el problema és que no se pot inspeccionar a totes les empreses.
A més, diu que n'hi ha que pacten amb el treballador pagar les hores extra amb B. Així, l'empresa s'estalvia la cotització a la Seguretat Social d'aquestes hores. I el Regne Unit ha començat a traslladar demandants d'asil a la barcassa atracada a l'illa de Portland. Aquest matí, la secretària del Ministeri de l'Interior britànic, Sarah Dines, ha avançat que l'inici del trasllat era imminent. La intenció del govern de Rishi Sunak és allotjar-hi fins a 500 demandants d'asil per reduir la despesa que suposa allotjar-los en hotels. El govern britànic també diu que permetrà que el sistema d'asil sigui més ordenat i efectiu. Diverses organitzacions ja han denunciat la mesura per la vulneració dels drets humans que suposa. I ara els esports, amb Marina Garrido.
El Barça s'entrenarà aquesta tarda a partir de les 7 a Montjuïc, en la primera sessió dels blaugranes a l'Estadi Olímpic. Un entrenament previ al Gamper de demà contra el Tottenham, en el qual està previst que, com en el d'ahir, hi sigui Ousmane Dembélé. El fitxatge del francès pel Paris Saint-Germain està encallat a l'espera que el Barça pugui esgarrapar algun milió d'euros més pel traspàs. Però, mentrestant, el jugador continua estant a les ordres de Xavi. Qui no hi serà segur és Frank Kessié. És qüestió d'hores que el migcampista signi per l'Al-Ahli Saudita a canvi d'uns 15 milions d'euros. La tarda que hem sabut que el Comitè d'Apel·lació de la Federació Espanyola ha rebaixat de 2-1 partit la sanció pel tancament de l'RCD Stadium per la invasió de camp al derbi contra el Barça. La sanció la compliran la jornada 2 en el partit contra el Racing Club de Santander. I encara en futbol, en el Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda, dues seleccions més s'han classificat avui pels quarts de final. La primera ha estat Anglaterra, de les blaugranes Lucy Bruns i Keira Walsh, després de superar a la Nigèria de la també blaugrana Oshoala a la tanda de penals. Més tard, qui s'ha classificat ha estat Austràlia, que ha derrotat a Dinamarca per 2-0.
I el temps, tarda plàcida i assolellada a gran part del país. Tan sols continuaran apareixent alguns núvols baixos a punts del litoral i prelitoral, que es mantindran també demà i que de nit poden deixar alguna gotellada aïllada. Calor moderada encara avui, en espera que demà comencin a pujar les temperatures. Els propers dies els termòmetres tocaran sostre amb ambient de ple estiu.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Estàs preparat? A Vespa Velar llancem l'oferta més electritzant del mercat. Aconsegueix ara la teva Piaggio 1 100% elèctrica amb unes condicions irrepetibles. 350 euros de descompte, matriculació gratuïta i bagul de regal. Afanya't només fins al 30 de setembre. Unitats limitades. Informa-te'n a Vespa Velar, concessionari oficial Piaggio a Barcelona i l'Hospitalet. grupvelar.com. Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre vine al Costa Brava Diving Fest. El cap de setmana del busseig sostenible amb una vintena d'activitats.
Tallers pràctics i teòrics, conferències, exposicions, neteges submarines.
Descobreix tot el programa i com inscriure't a costabravadivingfest.com i a les xarxes socials de Costa Brava Sud.
Si ets amant del mar, no t'ho perdis.
RAC 1.
A veure, hi són totes?
Va, que arrenquem, sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. A més, si tot no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, en Alàrcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u. Així sona l'estiu RAC1.
És estiu, que està sonant la tieta. Venen vacances, et tranquis a sota el sol. És estiuet, la ràdio a la barqueta, que cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
D'aquí a un minut serà un quart de sis de la tarda. Ara fa 3 anys d'aquell estiu de restriccions severes a causa del Covid que amb el temps hem anat deixant enrere fins al punt que a dia d'avui no hi ha pràcticament cap element que ens el recordi. I dic pràcticament perquè la setmana passada sí que és cert que vam parlar d'un repunt de casos, tot i que lògicament la situació no té absolutament res a veure amb el que passava aleshores. I si no, que li preguntin a qui ja ens escolta, que d'aparèixer pràcticament cada dia a mitjans, ara suposo, ara li preguntarem, ha pogut anar recuperant el seu dia a dia habitual pre-Covid, diguem-ho així. En parlem amb l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic i Catedràtic de Salut Pública de la Universitat de Barcelona, el doctor Antoni Trilla. Doctor Trilla, com està? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bé. Disfrutant de les vacances.
Home, miri, parlant de normalitat, sí, fins i tot en això també, no? Hi ha hagut normalitat?
Sí. El que dèieu, afortunadament, tot i el repunt de casos que demà sortiran les dades, aviam si continua, s'estabilitza o el que sigui, doncs la tònica general és el virus segueix entre nosaltres, però en una situació de normalitat, en el sentit que, com heu dit, doncs pràcticament no hi ha restriccions i els casos, majoritàriament, afortunadament, són ja lleus, majoritàriament.
Miri, ara li preguntaré, evidentment, per temes de Covid i com tenim la famosa pandèmia, vaja, que potser ja no és ni pandèmia, no?, que ara ja l'hem de tractar d'una altra manera.
Encara li podem dir pandèmia per l'extensió que té arreu del món. De fet, aquesta és la situació. El que no és ja, clarament, i així ens es va dir ja oficialment, és una situació d'emergència sanitària. Això clarament ha passat.
Clar, però d'ocupar el 100% del seu dia a dia, ara quin percentatge ocupa el Covid de la vida del doctor Trilla?
No, ocupava molt de temps perquè són moltes hores a l'hospital. La feina principal nostra era intentar protegir els treballadors sanitaris i també intentar veure com evolucionaven les mesures de protecció per la població. La veritat és que sí que vam tenir molta exposició en els mitjans, que sempre heu estat molt amables, però jo crec que hi havia molts dubtes. Nosaltres també teníem molts dubtes i, per tant, intentàvem respondre de la millor manera i ara segueixo llegint cada setmana tot el que va apareixent sobre la Covid, anem mirant una mica com van les evolucions d'aquestes dades que comentàveu, com tenim l'hospital, i preparats per veure a la tardor que segurament la població de risc, amb tota probabilitat, es recomanarà que també es vacuni, igual que es vacuna de la grip, per exemple, doncs que també es vacuni encara de la Covid aquesta tardor. Té tota la pinta.
Doncs això ara li preguntaré, però ja que em deia que estava de vacances, sí, i el que li deia jo, no? Aquest és el primer punt de normalitat establert de que finalment han pogut fer vacances, de que no sé si les llistes d'esperes també han pogut seguir el seu curs, no? Allò que dèiem que es van haver d'interrompre, perquè lògicament la urgència era una altra, aleshores.
Sí. Realment el sistema sanitari va patir un doble impacte. L'impacte més bèstia, per dir-ho amb una paraula poc científica, però més important, va ser l'arribada de la Covid, especialment les primeres onades. Després l'adaptació en aquesta situació, que en alguns moments va ser molt crítica, ha portat, lògicament, a que s'enredarissin determinades intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques, tot això s'ha intentat anar recuperant, tenint en compte que la Covid ha ocupat una bona part de la nostra feina aquests 3 anys i encara, evidentment, segueixen havent-hi llistes d'espera amb determinades intervencions, les urgents o les que estan més, diguéssim, dintre d'un temps més curt, aquestes s'han recuperat totes bé i ara hem d'intentar encara fer un sobreesforç per poder, diguéssim, recuperar algunes coses que encara van endarrerir. Sí.
Per tant, si parlem del Covid avui en dia, doctor, com ens hem de referir? Com allò que ja tenim sota control, allò que encara ens preocupa, totes dues són correctes a l'hora de parlar així del Covid?
Sí, jo diria que en un examen diríem les dues són bones.
Marcaríem en les dues, eh?
Sí, jo diria que ens hem de preocupar, però no ens hem d'alarmar, i hem d'anar seguint veient una mica com evoluciona. El virus aquest ens ha fintat moltes vegades, ens ha donat pistes de que anava cap a un cantó i ha anat cap a l'altre, i això ens fa, ara és més estable, ja portem molt de temps amb la mateixa variant, o amb una variant molt semblant, amb petites variacions, que és l'Omicron, i això ens dona una mica més diguéssim, d'estabilitat, en el sentit que no esperem grans sorpreses, que sempre són possibles, aquest és un dels problemes que tenim, mai podem dir tot o res, o això no passarà, per tant hem d'estar atents, però tot fa pensar que entre el que coneixem més, les eines que tenim i totes aquestes coses, doncs la cosa està bastant més controlada, òbviament.
Ara parlava de vacunes vostè, de bé la temporada de tardor, tardor-hivern, haurem de començar a pensar en l'etapa de vacunacions o en la campanya de vacunacions. per tothom. Jo li he de dir que m'he perdut també, eh? Jo ja no sé quantes vacunes ens hem de posar, per quina hauríem d'anar, qui s'ha de vacunar i qui no. Parlava dels col·lectius de risc, vostè.
Bé, bona cosa, perquè fins i tot nosaltres a vegades hem perdut el compte, eh? Ara, això no me'n recordo si és la quarta, si és un reforç, si és un lío, no? Jo crec que això, el millor que podem fer és fer net, i a partir d'aquesta, com a mínim aquest any, la recomanació oficial, que pràcticament ja s'ha establert arreu d'Europa i ara falta aterrar-la a cada país, diguéssim que esperem que dintre d'Europa sigui uniforme, però sempre hi ha petites variacions, és anar a pensar en dues situacions. Una, la població de risc, que aquesta està relativament ben definida, és gent de més de 60 anys d'edat, això val pràcticament igual, pràcticament, hi ha petites diferències, però per la grip i per la Covid, de manera que això ens simplifica una mica les coses. Aquesta, l'edat és un dels més importants, quan més edat tens, més risc de tenir malaltia greu. Segona, les persones que tenen malalties greus, que estan en tractaments pel càncer, que han sigut sotmeses a un trasplantament, que tenen malalties que fan que la seva immunitat estigui alterada pel tractament o per la pròpia malaltia. Les dones embarassades, aquest també és un grup de risc, i qualsevol altra persona, tingui l'edat que tingui també una malaltia crònica, diguéssim, prou important, tipus doncs una insuficiència respiratòria, un problema cardíac, que sigui diabetis, que tingui una gran obesitat. Aquestes, quan es pregunta al metge i sabrà si la llista està associada a un risc més alt de patir complicacions de la Covid, i aquests seran els grups de població als quals amb tota probabilitat es recomanarà la vacunació aquesta tardor. Llavors aquí ve el que comentaves. I quina vacuna em tocarà? La d'aquesta tardor. I ja està. I és com la de l'any. Ja crec que ens tindrem que recordar, aquest any me l'he posat, l'any que ve me la tinc que tornar a posar, i com la grip, que no saps, no te'n recordes quantes t'han posat, perquè de moment serà una vacuna que probablement, tant la de la grip, que ja ho és, com la de la Covid, serà com la vacuna de la tardor per prevenir algunes de les infeccions més freqüents a l'hivern, entre elles la Covid i la grip, no? La resta de la població, tots els altres, que afortunadament són joves, estan sans o tenen malalties poc importants, aquests, jo diria que el més probable és que el que es vulgui vacunar, que es vacuni, i el que no es vulgui vacunar, doncs no té cap recomanació especial de vacunar-se, perquè en cas de patir la Covid, la probabilitat de que la malaltia es compliqui és molt baixa, i per tant, bueno, és una cosa, una decisió personal. Hi ha gent que diu, jo, a pesar de tot, em vull vacunar, perfecte, i la resta sí que són grups de risc en els quals està demostrat que la probabilitat de que la malaltia es compliqui o sigui més greu és més alta, i la vacuna els pot oferir, de fet els ofereix aquesta protecció.
De fet, un dels fets que més preocupava del Covid era les seqüeles que podia tenir, físiques i psicològiques. Jo li preguntaré per les físiques i sobretot aquest Covid persistent. No sé si tenim dades de quanta gent li ha passat, és a dir, quanta gent us ve amb el Covid persistent, i si hi ha manera d'erradicar-ho, això també, de tractar-ho.
Sí, aquesta és una de les altres càrregues, diguéssim, que ens ha deixat aquesta nova malaltia. Abans parlàvem de la pròpia malaltia, parlàvem de les llistes d'espera i de l'alteració del sistema sanitari en el seu funcionament normal. Després hi ha aquests casos que diem símptomes persistents després de la Covid o Covid de llarga durada, que depèn una mica de com es defineix. És una malaltia o una situació que encara no tenim ben caracteritzada. Ja ens agradaria, és a dir, hi ha molts símptomes, centenars de símptomes que s'han associat en aquesta situació. No tenim encara un marcador biològic, allò que et fas una prova, per exemple, saltant a la malaltia aguda, et feies la PCR, si la PCR és positiva, doncs, raonablement tenies la Covid, però amb la Covid persistent o símptomes post-Covid no hi ha encara un marcador biològic que et permeti afinar més el diagnòstic. Per tant, és un terreny encara una mica difús i que s'està treballant per intentar caracteritzar, i probablement no estarem parlant d'una única malaltia, sinó diferents símptomes, diferents grups de símptomes que configuren aquesta situació. I com has dit molt bé, hi ha gent que pateix seqüeles molt físiques, altres que són més neurològiques, i tot això encara s'ha d'acabar de caracteritzar bé. Manera de prevenir-ho o de tractar-ho? La millor manera de prevenir-ho és no patir la Covid, però clar, això el que li toca. La segona millor manera de prevenir-ho és vacunar-se. S'ha vist que les persones vacunades tenen menys incidència d'aquestes complicacions, diguéssim, a llarg termini o de llarga durada. I la tercera és que encara de forma experimental, i per tant és una línia que ens dona molta esperança, però que encara no tenim, algun medicament que s'utilitza per tractar la Covid, un antiviral en concret, es podria també també donar, i potser així es reduiria la possibilitat de que tinguessin seqüeles després de la malaltia. I s'està investigant amb molts altres possibles tractaments. Certeses? No, perquè a més és un camp molt difús, hi ha moltes diferents símptomes, però jo diria que petites passes, ja ens agradaria que fossin molt més contundents i més grans, però petites passes endavant a una situació que per algunes persones, per la majoria, afortunadament, és relativament molesta però transitòria, però que per altres persones es pot deixar tocats durant molts mesos i anys ja.
Mm-hmm. Miri, aprofito que em treu el tema de la investigació. Lògicament, és una malaltia que fa ni 3 anys i mig que va començar, mm-hmm. o 3 anys i mig clavats que sí, tot sí. just va començar. I en temps de rècord s'ha investigat, s'ha aconseguit, més o menys, no diré erradicar, però sí normalitzar aquesta malaltia dins el llarg llistat de malalties que tenim en el nostre dia a dia, d'acord? Per on va la investigació del Covid ara? Perquè, evidentment, es continua investigant. On hi ha el focus de la investigació posat ara en qüestions de Covid?
Sí, són diversos aspectes. Un aspecte és com podem millorar els sistemes de vigilància epidemiològica, és a dir, com podem detectar abans o caracteritzar abans, fer millors pronòstics, millors models de cap a on va. Això també té una importància capdalt, conèixer millor el virus. I, per tant, es segueix treballant en augmentar, no és una novetat tecnològica, però sí en augmentar l'anàlisi genètic, l'anàlisi genòmic del virus, l'empremta digital. Això és com medicina forense. Hem de saber exactament quin virus està circulant per veure què està passant. Això per una banda. Per altra banda, se segueix investigant amb millors vacunes, noves vacunes, vacunes que poguessin ajudar a tallar la transmissió, que en aquestes vacunes que tenim ajuden molt a reduir la gravetat, però també ajuden a tallar la transmissió, però no el suficient, fins i tot vacunes que poguessin agafar diferents virus, no un únic virus. Ja saben que les vacunes habitualment es fan amb una o dues soques del virus que creiem que pot ser més freqüent, doncs hi ha la possibilitat, no encara immediata, de tenir vacunes que agafessin més tipus diferents de virus, el que s'anomenen vacunes universals, en aquest cas, tant de la grip com de la Covid, i finalment s'està treballant i molt des del punt de vista genètic, bioquímic, amb assajos clínics, intentant buscar proves diagnòstiques, amb això que encara ens és fosc o gris, com és el síndrome Covid de llarga durada. Hi ha ara assajos en marxa també arreu del món que intenten esbrinar doncs, qui té més risc de tenir això, per què i com es pot intentar aturar, prevenir o revertir, que són les tres possibilitats que s'intenten tirar endavant. No? Molta gent està treballant encara amb la Covid i la veritat sigui dita és que hem tingut molta sort, també hi ha hagut molta inversió i molta col·laboració per poder arribar en aquesta situació, però això també té beneficis fora de la Covid. És a dir, també s'ha donat un salt qualitatiu i quantitatiu molt important amb vacunes i amb altres tipus de recerca que ens pot ajudar a entendre millor i a prevenir altres malalties víriques, fonamentalment en aquest cas.
Miri, ara aniré a aquesta investigació, però amb aquest termini, amb aquests 3 anys i mig que ara comentàvem, que és des que va començar el Covid fins al dia d'avui, és a dir, on som ara, vostè evidentment haurà estat en molts gabinets de crisi d'aquella època, no? De fa 3 anys i mig, i ostres, sí. què tenim entre mans, no ho coneixem, no sabem què passarà, s'haurà d'investigar recursos, tots els que hi havia i més es van posar sobre la taula, de tots els escenaris que es van plantejar ara fa 3 anys i mig, és a dir, hi hauria un escenari molt optimista, un molt pessimista. On som ara? En quin escenari som ara?
Jo crec que estem en un dels bons escenaris, encara que és un escenari de transició. És a dir, no sabem encara cap on va o cap on acabarà o quan i com això ja serà normalitzat, que vol dir que seguirà probablement entre nosaltres, però ja incorporat, diguéssim, per entendre'ns, el primer equip de virus que ens dona la llauna cada hivern, però que els coneixem a tots i, per tant, ja sabem com van, encara no ho tenim clar. Jo crec que aquest és un molt bon escenari, especialment si, com comentaves, les reunions que teníem cada dia a l'hospital durant les pitjors fases de la malaltia, la nostra primera preocupació va ser quan sabrem exactament això què és i què va, la segona és si tindrem vacunes i les vam tenir, i a partir del moment de tenir les vacunes, i és un avenç importantíssim en ciència, però les vacunes no serveixen si no te les poses, i per tant també va haver-hi una resposta molt bona, extraordinària, de la nostra societat que es va vacunar massivament, i entre els que es van infectar ara o abans, els que es van vacunar ara o abans, ara tenim una situació d'immunitat bastant bona, que encara no ens permet un control al 100% de la malaltia, però una situació, diria, caracteritzada per un escenari de transició, hem sortit de la fase més crítica i caminem, no sabem encara amb quina rapidesa, a una estabilització amb la qual aquesta malaltia, doncs, creiem que es comportarà de forma més previsible, que el virus, probablement les seves mutacions, es podrien fins i tot anticipar una mica, o disposarem d'eines que permetin cobrir diferents possibilitats. I jo diria que també és molt important començar a tenir llum o esperança i coneixements més precisos d'aquestes complicacions post-Covid, que són realment complexes d'entendre i de tractar.
En tot cas, és un escenari que aquell març del 2020 hauríem signat.
Sense mirar, directament, eh? El primer escenari nostre és que no tindrem vacuna fins aquí 2 anys.
Sí.
I la vam tenir el mateix any. I 2 anys era una previsió extraordinàriament optimista. I les vam tenir pràcticament a finals del primer any. I això no havia passat mai abans amb cap malaltia infecciosa, i menys amb una situació d'emergència sanitària mundial com era aquesta. De manera que segur que tots firmàvem... Bueno, jo firmàvem, jo particularment allò que firmes, però no m'ho crec, no? Que dius, però sí, afortunadament, les coses han anat molt millor del que podien haver anat. No?
També com que ara estem en aquell moment en què tot està en mans, a les nostres mans, i en mans del sentit comú, és a dir, el fet de conviure amb la malaltia, tu has d'anar a treballar, i és el sentit comú el que et diu que si tens Covid, doncs et posis la mascareta. Vull dir que ja no hi ha una intervenció de l'Estat ni sanitària en tot això, és a dir, per lo bueno i per lo malo depèn de nosaltres això ara, eh? És a dir, que ja està a les nostres mans directament.
Sí, sí, jo crec que ho he resumit molt bé, que és un canvi que fins i tot va aixecar polèmica, no? d'ordenar coses, i fins i tot recordeu que intervenien a favor o en contra, perquè això vam tenir de tot, tribunals de justícia, que això es pot fer, això no es pot fer, etcètera, etcètera. Doncs ara hem passat que altres països ho van fer abans i altres països no ho van fer fins fa poc, com Xina, que ha sigut sota molta restricció. S'ha passat de l'obligatorietat o alta recomanació des del punt de vista de l'Estat, i les autoritats sanitàries són les que ens recomanen o ens diuen obligatòriament el que hem de fer, al ja saben de què va, que hi ha les recomanacions, i cada un, com dius tu, que en prengui bona nota, i tant de bo tothom fes el que tu has comentat, utilitzés el seny, i has posat un exemple molt clar. Escolti'm, si tinc febre, no em trobo bé, crec que tinc símptomes que pot ser un refredat, una grip o la Covid, i em faig una prova i tinc la Covid, per exemple, doncs em poso la mascareta o em quedo a casa 2-3 dies, que se suposa que és el que trigaré en recuperar-me ara, i pràcticament res més. És a dir, que s'ha d'intentar mantenir aquesta idea de que el virus no ha desaparegut, i que per determinat tipus de població, la de més risc, encara molt més baix, però segueix havent-hi un risc de que la malaltia no sigui tan benigna com afortunadament és ara per la majoria de la gent.
I l'altra qüestió que li volia preguntar sobre tots aquests diners invertits en investigació del Covid, un pot pensar, segurament en sobretaula d'un dinar familiar, eh? però un pot arribar a pensar, home, si això es fes en totes les malalties, doncs ja no tindríem segurament moltes malalties sobre la taula. Això fins a quin punt és un comentari de cunyat o realment hi ha alguna cosa que al darrere amb certa substància?
Aviam, és evident que hi ha països que destinen molts diners a investigar, i és evident, per exemple, et posaré un exemple, en aquest cas, malauradament, sense èxit, no? Fa molts anys que s'inverteixen molts diners en intentar trobar una bona vacuna preventiva de la sida. No s'ha aconseguit. S'ha avançat moltíssim per un altre cantó. Ja s'han trobat medicaments, i avui en dia la malaltia es controla, la gent viu molts anys, tants anys com els que no estan infectats, pràcticament, i en bones condicions de vida. És una situació molt millor, però tota la inversió de la vacuna, doncs de moment, no ha tingut èxit. És molt important tenir diners, és molt important tenir molts mitjans i tenir molta gent treballant, i molta tecnologia i molta neurona, però no et garanteix el fet de que et trobis remei, vacuna, prevenció o una prova diagnòstica o què hi ha en els nostres gens que fa que això ho tinguem d'una manera o d'una altra. No ho garanteix evidentment l'èxit, però la ciència avança sempre a base d'encerts, errors, i tenim encara moltes coses, moltes malalties que podríem diagnosticar millor, tractar millor i fins i tot prevenir millor. Però el camí és seguir invertint, i invertir vol dir molt bona educació, gent de nivell, bons científics i mitjans, lògicament.
Sí, com sigui, i ja rematant el tema del Covid, podem dir que vivim en normalitat, a més, normalitat de no fa tant, perquè les mascaretes van sortir dels carrers el mes de febrer, avui ho miràvem, que encara pensàvem que era molt més enllà en el temps, però no, és que fa només aquests 6 mesos que es van treure dels carrers, i l'últim fins i tot ha estat les farmàcies, que era aquell petit reducte que faltava, farmàcies i hospitals, que encara les mantenien, i fins i tot a farmàcies doncs, també van sortir. Per tant, podem dir que vivim amb normalitat. No sé si que algun país, o vostè té constància, que encara tingui restriccions a l'hora de viatjar, per exemple, que demani algun test o el passaport.
Crec que, en general, almenys el que és la Unió Europea, no. I probablement hi ha algunes petites diferències amb algunes coses, però jo crec que tot, no sé exactament si algun país encara demana els certificats de vacunació per entrar, és possible. Però realment això, com dius tu, ens ha portat a una normalitat que s'assembla molt a l'anterior, que sempre ho havíem dit, hem de tornar a la normalitat. Jo crec que no és exactament l'anterior, és una nova normalitat amb la qual, si més no, hem guanyat una cosa que és molt important pels éssers humans, que és experiència del que hem viscut. Un dels problemes que teníem nosaltres, que, diguéssim, explica-li a la gent que és una pandèmia quan ningú de nosaltres ha viscut una pandèmia de nivell mundial, no? Perquè l'última és del 1918, la mal denominada grip espanyola. Sí. I això ja ningú, o no està viu, o pocs queden molt vius, i ningú se'n recorda. I ara jo crec que, per exemple, si tinguéssim la mala sort de que pot ser, que en un moment determinat empitjorés la situació i es tornés a donar una recomanació, escolti'm, s'ha de fer això i això perquè ara ha pujat, s'ha descontrolat una mica i potser estarem dues o tres setmanes amb una certa restricció. La gent ho entendrà molt millor perquè ja ha viscut, i moltes vegades amb dolor i amb familiars propers, el que suposa una situació d'emergència. De manera que hem guanyat experiència, hem guanyat coneixement, i per tant estem en una millor situació fins i tot mental per enfrontar-nos a un problema hipotètic en el futur, que esperem que tingui molt a venir o que no vingui, però que amb tota probabilitat algun mes, algun ensurt més tindrem. Esperem que trigui molt de temps, això sí.
Miri, abans li posava l'exemple de la mascareta, de la gent que va treballar amb Covid i va amb mascareta, és a dir, ja m'ha après que, molt bé, si tinc grip o tinc Covid, si el que sigui, vaig amb mascareta per no encomanar-ho. Però l'altre dia també sortia l'exemple de redacció que hem guanyat en l'hàbit de rentar-nos les mans. Una cosa tan simple com això, jo crec que és un hàbit que amb el Covid doncs, ens rentem més les mans, és a dir, millorem l'higiene en aquest sentit.
Segur. Millorar la higiene, aquest tipus d'higiene que diem respiratòria, les mascaretes, no estossegar a la cara del veí, cosa que sempre ens explicaven les nostres àvies. Escolta, tapa't la boca quan estornudis, aquestes coses. No? Tot això, doncs, que són coses molt antigues, les hem viscut de prop i en primera fila.
Sí,
de manera que jo crec que tot això no s'oblidarà, perquè l'ésser humà també és, diguéssim, recorda les experiències negatives, tot i que tenim certa tendència de vegades a tapar-les o oblidar-les d'alguna manera, però jo crec que la gent ha entès perfectament que això són hàbits que, bueno, doncs han de mantenir-se, han d'explicar-se, s'han d'ensenyar a les escoles, en els instituts, a tothom perquè sàpiga el per què s'han de fer determinades coses que són d'higiene habitual. Sí, sí.
Parlant de viatges, vostès de viatges llargs o no gaire?
No, per la feina de vegades em toca viatjar en alguna reunió, però sempre intento fer, com aquell que diu, anada i tornada el més ràpid possible. Evidentment, podeu entendre que després d'aquests 6 anys el que vols és no moure't de casa. I hi havia un acudit del Calvin i el Hobbes, aquella tira que sortia a l'avantguarda, que estaven els dos a l'estiu sota un arbre, i un li diu a l'altre, diu, què fas? Dic, estic escoltant com se m'atrofia el cervell. Però jo crec que això és el que m'agradaria, no? Dic, no faig res.
Oh, bueno, vostè és complicat, perquè clar, si el va alimentant amb llibres, suposo que deu tenir algun llibre, no?, ara mateix, sobre la taula. Vostè és dels que va llegint, encara.
Sí, no, jo llegeixo, a més m'encanta molt llegir, no? I bueno, no sé si és un encert o un error, però llegeixo coses que tenen que veure moltes vegades amb això, medicina, història de la medicina, especialment bitxos, també m'agraden molt les novel·les de misteri, de com es diu això, d'assassinats, policies, forenses, aquestes coses m'agraden força, i després de tant en tant pues veure també una mica la tele, posar-te al dia i descansar, fonamentalment.
És dels que els agrada el true crime,
Ah, sí.
És el seu guilty pleasure, que en diuen. No sé si ens pot recomanar doncs, algun llibre o alguna sèrie que estigui veient ara, que li estigui agradant.
Vam veure una sèrie, anem molt endarrerits, i a més, com que allò que estàs cansat, afortunadament ara amb la tele, pues jo crec que un capítol normal d'una sèrie ens pot durar 4 dies, perquè sempre ens adormim, o la meva dona o jo, tu t'has adormit i ara què ha passat? Pues no ho sé, tornem enrere, no? Aquestes coses passen, però és un avantatge, perquè si no et costa, no? Mira, vam veure una sèrie anglesa que es deia Sherwood, Sud, que anava precisament d'una sèrie de crims que passen en l'entorn del bosc de Sherwood, que era el del Robin Hood famoso, no? Sí. A Nottingham, que estava força bé, perquè les sèries angleses estan... a mi m'agraden força. També n'hi havia una altra que estava bé, que tenia que veure amb un inspector que es diu Morse, com el sistema de senyals, que tenia que veure amb crims que passaven a la ciutat d'Oxford, així és molt acadèmica, i hi era un inspector una mica particular, com tots aquests. Però aquest tipus de sèries que són bàsicament, diguéssim, intrascendents o que estan bé per distreure't a l'estiu, doncs ens intentem seguir-ne alguna i anar tregant capítols, però dic amb aquest ritme... diguéssim caribenyo, tranquil·litat.
I no sé si doctor Trilla, perquè coneixem la seva faceta laboral, si el podem imaginar, què sé jo, en una festa major, ballant una mica, o vostè és dels que s'asseu a la taula i deixa passar l'estona.
Segona opció, habitualment. però ja de petit, vull dir que no és una cosa que, diguéssim, que em vingui de gran. M'agrada molt el contacte amb la gent i m'encanta, però socialment sóc d'aquests que no es mou gaire, i especialment una de les meves grans, diguéssim, allò que dius, ai, què t'agradaria haver fet millor? Doncs m'hagués agradat més que m'agradés ballar i que sapigués ballar, però sóc absolutament negat, de manera que aquí prefereixo quedar-me amb una discreta cadira parlant de coses, perquè si sortís a ballar segur que seria ràpidament assenyalat, però no precisament per bo, per molt dolent.
Encara és a temps, encara pot fer-ho, home, encara... No, vaja.
Unes classes de ball.
Jo crec que el professor m'expulsaria ràpidament, directament, segur.
No sé, potser que passejant el podem imaginar.
Sí, això sí, passejant sí, passejo molt amb la meva dona, que també és metge, passegem els dos uns quants quilòmetres al dia, ara estem a Sitges, i això és a primera hora del matí, perquè es fa molta calor, lògicament, i a última hora de la tarda podem passejar, i poca cosa més. També faig algun esport que ja fa molts anys que el practico, i intento també mantenir-me una mica, ara cada vegada pitjor, perquè ets més gran i ja tens menys habilitat i tal, però bueno, intentes mantenir una mica els hàbits aquests saludables, que bàsicament és caminar, fonamentalment, és el més important, no?, des d'aquest punt de vista.
I a casa, si ara que ens deia que la seva dona també és metgessa, parlen de feina o tenen altres temes?
No, habitualment tenim altres temes. Alguna cosa parlem, però moltes vegades és, bueno, prou, perquè dius ja d'això, com que són d'especialitats diferents i per tant tampoc hi ha d'això, però hi ha certa tendència a parlar, però afortunadament hi ha altres temes també interessants, i sobretot en el moment que estem i tot això, que podem parlar de moltes altres coses, però evidentment la medicina està bastant present a casa, encara que jo crec que entenc la pregunta, no és que intentem evitar-ho, és que de natural ja intentes parlar el mínim possible, només quan hi ha coses importants, perquè si no, clar, estàs moltes hores a la feina, i després a casa ja seria ja una mica masoquista, no?, d'insistir. Sí, 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 sí.
Desconnectar, tu, que si no, sí, no? Cada dia són més hores de les, de les previstes. Sí, li queden moltes vacances o no, doctor?
Sí, aquest any sí, per primera vegada hem agafat pràcticament quasi 3 setmanes llargues, que normalment només fèiem 15 dies. Carai. I tenies que anar i venir, no, força bé, tindré temps a avorrir-me, segur, no? Home.
Actiu com és vostè, jo crec que sí, que potser torna abans d'hora i tot, potser demana
no,
tornar abans d'hora.
No em deixarà la meva dona, segur. Ja em deixa preparar les classes de l'any que ve i actualitzar dades i llegir coses, perquè això forma part també de que tu tens un bon temps per recuperar el que no tens i ho deixes tot preparat, però després vas una mica atrafegat, i amb això doncs, ja mantinc l'atròfia cerebral a un nivell acceptable.
Així m'agrada. Per cert, l'última la dedico a pandèmies. De fet, l'any passat recordo que ens va fer un símil futbolístic amb allò de les noves pandèmies, que ens va dir que sempre hi ha escalfant a la banda noves pandèmies i nous virus. Tot i que també li dic que aquest any hem tingut prou sort en aquest sentit. Així com l'any passat, per exemple, hi havia la verola del mico, que vam tenir casos i uns quants, a més a més. Aquest any hem tingut tranquil·litat, oi?
De moment, sí, la cosa està bé i això és una bona notícia. Evidentment, segueixen havent-hi, si recordeu, hi ha hagut notícies, per exemple, jo crec que un dels que ara crida més l'atenció, allò que diuen, ja sé, seguint amb el símil futbolista, però en aquest cas en negatiu, seria el mercat de fitxatges. Un bon candidat és un dels virus que provoca la grip aviària. Sabeu que hi ha hagut casos...
A Polònia.
Exacte, sí. Casos a molts indrets, fins i tot van morir animals que no són aus, van morir lleons marins, i van haver-hi algunes notícies, i el virus aquest és un virus preocupant, que afortunadament el coneixem des de fa molt de temps, que no ha donat mai un salt, diguéssim, clar, en els éssers humans, però és d'aquests que va calentant banqueta, i de tant en tant dius, aquest, si arribés al primer equip, tindríem problemes, eh? Vull dir que tindríem que veure com el maneguem. I poca cosa més, de veritat, que de notícies d'aquestes no n'hem tingut, bueno, les habituals, sempre hi ha casos de malalties, només faltaria, però afortunadament no n'hi ha cap així a l'horitzó immediat, com dèieu, doncs no, de moment la cosa està tranquil·la, sí, sí.
I ja per acabar, senyor Trilla, a pilota passada, ja que esteu fent els símils futbolístics, hi ha alguna cosa que canviaria o que creu que hauríem d'haver fet diferent amb tota la investigació del coronavirus?
Una no, moltes, eh? Jo crec que hi ha moltes que es podrien haver fet millor, que ara que sabem com va anar la cosa podríem haver fins i tot considerat altres alternatives, però el problema és que en aquell moment probablement o no teníem tota la informació que ens agradaria haver tingut per prendre una millor decisió, o no teníem encara, diguéssim, prou coneixement per poder prendre aquesta decisió des d'un punt de vista científic. Jo crec que una de les coses, si em dius una de les coses, és, jo crec que va haver-hi, i això és una realitat que també hem après en aquesta pandèmia, va haver-hi un excés d'informació, i especialment un excés d'informació notablement a les xarxes socials, que va confondre la gent amb notícies que no eren exactes, o rumors, o notícies falses, o prendre aquest tractament que va bé, i el tractament aquell no anava bé per res, i aquestes coses van complicar una mica la nostra feina del dia a dia, perquè teníem moltes consultes en aquest sentit, no? Jo crec que aquí, crec que la gent, a tots, i això és feina nostra, de tots, és també ensenyar a la joventut, a els nens, i conforme vagin passant a l'escola, a l'institut i a la universitat, a destriar una mica el que és els rumors o les fake news de la realitat, especialment en ciència. La ciència no és mai exacta, de fet ens equivoquem moltes vegades, però té unes regles, i aquestes regles són les que la gent pot arribar a conèixer per decidir si una notícia o una cosa que li envien està basada en algú que té cap i peus, i llavors ja pren una decisió i el que vulgui, o simplement és una cosa que no té cap evidència darrere i que a més no s'aguanta des de cap punt de vista científic, i per tant millor no fer-li cas, no? Aquesta és una de les coses que probablement més ens van impactar durant la pandèmia, fora del terreny de tenir que atendre els malalts, lògicament, que era la primera obligació, no?
És la primera pandèmia amb xarxes socials i, per tant, amb fake news. Sí, abans parlava de la grip espanyola, clar. 1918 no hi havia ni Twitter, ni hi havia Instagram, ni hi havia res de tot plegat.
No, encara millor. Com que hi havia guerra, hi havia censura de premsa.
Exacte, exacte.
Ningú deia res perquè l'altre no sabies que els meus estan tan malalts com els teus. Com
exacte. Sí. Miri si treballaven bé i tranquils els metges aleshores. No hi havia tants mitjans, però aquesta és evidentment, és en detriment és això, que no hi havia tants mitjans com hi ha ara. Doctor Trilla, un plaer, de veritat, com sempre li diem, poder tenir aquests minutets per parlar amb vostè. Acabi de passar unes bones vacances i al setembre, doncs, a tornar-hi.
Moltes gràcies, i si veniu per Sitges, doncs ja ho sabeu.
Perfecte.
Aquí a passejar.
Això mateix, apuntat queda. Gràcies, doctor Trilla, una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada, moltes gràcies.
Dos minuts passen de 6:45, una pausa, i parlant de viatges, mira, ara farem un vol per saber aquesta bogeria. Hi ha una bogeria de viatges, o com, no sé si us passa a vosaltres, però tothom que tinc al voltant aquest any realment s'ha destapat del tot ja, i
creuant... Se'ls ha gastat, eh?
I tant, si no els gasten. Ara veurem on anem els catalans de viatge i què és el que està més a moda, etcètera, etcètera.
Versió estiu amb Xavi Rocamont.
El sol, la platja, no haver de conviure amb el teu agressor. Glòria Fuertes, el 8M, el 016, estimar en 6 llengües, assistència jurídica sense necessitat de denunciar per a víctimes de violència masclista, sentir-te segura, ser lliure, estar viva. Espanya. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Sabies que climatitzar la llar amb aerotèrmia és 4 cops més eficient que amb una caldera de gas? I que si tens plaques solars és el millor complement per reduir encara més la factura? Contracta la teva aerotèrmia abans del 31 d'agost amb Solideo i emporta't gratis un termòstat intel·ligent. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Famílies, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! He vist tortugues!
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som 1.
Passen 4 minuts de 3 quarts de 6. Ara ho dèiem, som en temps de vacances, per tant, també de viatjar. De fet, parlàvem fa uns minuts amb el doctor Trilla de que jo crec que per primera vegada vivim un estiu sense restriccions de qualsevol tipus. Ell fins i tot deia, jo crec que no queden països ja que tret del passaport de Covid et demanin gaire cosa més, ni test, ni absolutament res. I jo crec que això s'ha traslladat també al nombre de gent que aquest any s'ha decidit per fer un gran viatge, per fins i tot creuar l'Atlàntic, com és el cas de l'Adrià, i molta altra gent que ha triat Estats Units com a destinació. En qualsevol cas, parlem de viatges ara, parlem aquests minuts de què fem els catalans, de què hem decidit fer aquest estiu, i de si realment aquesta imatge que tenim al cap de que la gent ha fet un cop de cap, doncs és certa. I per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar el Jordi Martí, que és el president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Senyor Martí, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A veure si... no sé si hi ha un delay que potser haurem de canviar el... Haurem de canviar...
Bona tarda.
Sí, ara el sentim bé. En tot cas, si no, ja canviarem de mitjà. Cap
problema. Hem d'anar al telèfon tradicional.
De moment proseguim per aquesta via, a veure si podem solucionar. No, la primera pregunta, senyor Martí, és aquesta que la dèiem. Tenim la impressió de que, efectivament, aquest any, sense restriccions, tothom viatja, o la gran majoria ha decidit fer el cop de cap i viatjar, fins i tot viatges lluny.
Sí, doncs realment és així. Ja vam veure aquesta tendència a principi d'estiu, que vam fer una enquesta als nostres associats per veure realment si aquesta percepció era correcta, i realment era així. Les expectatives eren bones, les ventes anaven molt bé, i en aquell moment ja es preveia que, bueno, més d'un 80% preveia superar xifres del 2019, malgrat tots els augments de preu i totes les incerteses que hi havia, però... i sembla que s'està complint. La gent tenia ganes de viatjar, com molt bé dieu, doncs això, s'ha de tenir en compte que era aquest estiu ja de no tenir en compte res, de no ser... i aquella prudència que hi havia de no vagi ser que ja no hi és, i hem tornat als hàbits del 2019 i segurament doncs, amb aquelles ganes de fer el que teníem pendents tant des del 2019 o des del 2020, doncs que ho hem portat a terme, i realment és així. La gent s'ha engrescat a viatjar, sí.
Parlava d'augment de preus. Realment és molt superior al preu que estem pagant per un viatge aquest any 2023 al que, per exemple, pagàvem l'any passat?
Bueno, dependria molt dels factors que intervenguin en aquest viatge, no? És a dir, quan hi ha més aeri i més llarga distància, doncs segurament tindrà més repercussió per tot el tema del combustible, i com ja s'aprecia, doncs l'aeri ha augmentat moltíssim, també l'hoteler, i els augments són considerables, però tot i així, ja dèiem, no ha sigut un fre perquè la gent doncs deixés de fer. Segurament algú ha canviat algun destí o alguna cosa, però en tot cas tothom s'ha anat de vacances i ha fet un viatge i ha tornat la llarga distància, que és el que més havia notat aquests 3 anys. No?
Doncs parlant de destinacions, a veure, llocs estrella, què estem contractant els catalans aquest any?
Bé, depenent molt de la distància, no? Però sí que és veritat que Egipte doncs, ha tingut un boom donat pel fet de que durant la pandèmia doncs, encara va ser dels primers que va reaccionar i la gent va començar a parlar-ne. També tenim en compte que veníem d'un destí que li va costar arrencar després de tot el tema de la primavera àrab. I bueno, la gent li ha agafat Egipte, Jordània, l'arc mediterrani com a mitja distància també ha tingut molta sortida. I a la resta, doncs, els típics, i sí que és veritat que també a Estats Units està anant molt bé, i bueno, la resta, doncs, bueno, ara ha començat tot el tema asiàtic, que fins ara havia estat amb les, són els últims que han obert amb el tema de les restriccions, i ara està començant a arrencar.
Seguim
seria així, amb grans pinzellades.
Deia, seguim tirant d'agències de viatges, cada cop aquell que busca el viatge pel seu, per la seva banda, prolifera més, o a l'hora de viatjar a l'estiu diem, mira, a l'estiu vaig sobre segur, o no, o prefereixo no buscar-me gaire la vida i vaig a agència de viatges?
Bueno, pels nivells de venda que estan registrant les agències, nosaltres només podem dir el que ens pertoca a nosaltres, i és que realment la gent està confiant amb la gent de viatges i es deixa assessorar i està buscant aquella seguretat que va trobar a faltar quan es va aturar tot el 2020 i tot eren reemborsaments i tot eren mals entesos, i bueno, qui va tenir un interlocutor doncs ho va apreciar, i suposo que això ha anat a boca orella, i al final la figura de la gent no necessàriament ha de ser més car, al contrari, i bueno, a part que tens l'assessorament i fa la feina per tu, tinguent en compte doncs tota l'expertise que té la gent de viatges i tot plegat, jo crec que això la gent ho ha anat valorant, a banda de que, bueno, lo que sí que ha quedat de lo que m'ha pres aquests 3 anys és la seguretat de que tindràs el que has comprat, de que en cas que hi hagi qualsevol problema doncs tinguis un interlocutor, i en aquest aspecte doncs també hem notat inclús la contractació de pòlisses d'assegurança, i ja està amb més coneixement de causa. L'últim cas va ser ja no només amb temes de Covid, que potser la gent ja no ho té tan present, però sempre ha quedat, però sí en el cas de l'últim ensurt que ens van donar, que és amb aquestes eleccions mal convocades, o diguem inoportunes en temes vacacionals, i en aquí sí que van notar que la gent doncs ja demanava l'assegurança, no, també.
Escolti, i vostès des de les agències podrien demanar a la gent que viatja amb avió que, si us plau, no facin allò d'aplaudir quan a terra? És que passo molta vergonya.
Sí, però no depèn d'ell, això.
Sí.
Bueno, però tenen contacte, no?
No, podem aconsellar. Però, bueno, al final,
també
és una
cine.
Mica d'alegria que et dona quan arribes, no? Vull dir que també ha estat un amic, també...
Veig que li agrada a vostè, no. Vaja. D'acord. Em trobo horrorós,
sí,
eh?
Sí, sí. Bueno, tot el que siguin demostracions d'alegria, doncs estan bé, no?
Ah, clar.
Bueno. No hauríem de cohibir la gent, ara.
Clar, Miriam, està bé. Celebrar que ets viu sempre està bé.
A mi no em queda pas.
Senyor Martí, miri, parlant d'avions, per exemple, o d'ofertes de les agències de viatges, hem d'anar amb molta antelació a l'hora de buscar un viatge en una agència? Tenen ofertes de darrera hora? Com ha quedat tot després del tema Covid?
Bueno, la veritat és que l'oferta d'última hora cada vegada és més complicada de trobar, i bé, si no t'importa o no és prioritari el destí, ni segurament la data concreta, bueno, pots esperar, però per poc que tinguis clar on vols anar i quines són les teves dates de vacances, no hi ha res com reservar amb temps, i això així la gent ho ha entès, i hem notat més la gent cada vegada va reservar amb més temps per evitar el contrari del que està passant. I tots veiem ara que anem a comprar un vol a última hora i és complicat trobar ofertes, i menys a l'estiu. Llavors, si volem assegurar-nos les dates i assegurar-nos el destí, no necessàriament pagarem més car per haver-ho fet amb temps, al contrari.
Ara recordava les eleccions que van posar a darrera hora. El soc està pendents de tots, eh? Una miqueta de la geopolítica. Entenc que Rússia ara ja no es viatja, ja Ucraïna no ho mencionem, però també han d'estar pendents potser de les vagues que hi ha als aeroports, que potser tindrem una vaga de seguretat d'aquí poc, i les agències de viatges han de tenir els ulls posats en això.
Sí, en això, i sempre hi ha doncs a la vaga de controladors francesos o de qualsevol altre element extern que aprofiten doncs la temporada alta per reivindicar-ho. Bueno, segurament és quan més es fan sentir, I un cop més és on nosaltres hem, doncs, hem de donar aquest servei que el client vol quan es troba en qualsevol tema extern al seu viatge i que li agrada doncs, ser atès i que li resolguin. I aquí és realment on allò que dèiem al principi, la diferència de reservar entre a internet o amb un agent, doncs amb un agent sempre et podrà o avisar o preveure o buscar-te una alternativa o si no hi ha solució, doncs intentar solventar-ho de la millor manera possible. Però bé, ja és una constant i esperem que no, encara no està confirmat, esperem que arribi un acord i que no ens hi trobem.
Tenim un... digues, Xavi.
No, va dir que n'estem parlant amb en Jordi Martí, que és el president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades i que ara anirem a preguntes més concretes, però digues.
Sí, perquè doncs ara tenim un expert, no? L'Hermínia parlava d'aplaudir, podem preguntar sí. coses que potser realment ens afectin a l'hora de viatjar.
Que ens
afecti
com això,
senyor,
no?
Senyora Hermínia. Sí. Com per exemple, no ho sé, senyor Martí, hem de viatjar en un país fora de la zona euro, què ens recomana? Treure diners o canviar diners des d'aquí, portar o no portar cash directament amb targeta, fer una targeta especialment per aquell viatge, per la gent que encara ho dic que potser encara no han viatjat i s'estan preparant.
Bueno, això depèn de l'entitat bancària, però bueno, sempre és més segur sempre portar algú d'efectiu per al que pugui passar i negociar i tenir molt clar tots els terminis i les condicions del canvi de moneda. Ara actualment hi ha entitats que realment tenen producte molt específic i bé, sempre és millor anar amb una targeta que amb efectiu per evitar ensurts i si podem bueno, doncs dividir-ho i no tenir-ho tot allà mateix, doncs en cas que hi hagi qualsevol pèrdua o qualsevol sostracció, diguem-ho així, doncs almenys que tinguem la seguretat de que tenim una alternativa i
la buscarem.
No és el problema. Però amb el tema del canvi depèn molt dels destins i depèn molt de... Bueno, com deia vostè, fora de la zona euro, però bueno, la targeta de crèdits...